La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimarts 16 de maig, dia entre setmana, són les 3 i arrenca La Caravana, un programa de la Ràdio en Català que almenys celebra que avui no plou. I ho fem com sempre amb Núria Rosa, a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, també com sempre amb Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Abro, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la Caravé?
Doncs avui el WhatsApp serà el gran protagonista d'aquesta secció. Com us quedeu si us dic que ara aquesta aplicació us permetrà bloquejar amb contrasenya els xats que desitgeu? Doncs si voleu saber-ne tots els detalls, quedeu-vos, perquè en uns minuts parlem d'això, però també de com mantenir les nostres dents blanques a la cara B de la caravana.
I ara sí, amb la veu recuperada. Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia posarem els debats polítics en el punt de mira. Què opina la gent del carrer? Els miren? Creuen que són útils? En parlarem de tot plegat amb el nostre expert del dia, Jesús Palomar, professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dimarts i, per tant, toca obrir plana de Crònica Negra, La Caravana amb crims o gairebé.
La nostra criminòloga de capçalera, Rosa Vinyes, ens parlarà del cas del tiroteig a una escola de Nashville, als Estats Units, el passat 14 d'abril. Un tiroteig que s'assume a tota la problemàtica armamentística dels Estats Units, però aquest cas en concret va causar molta polèmica entre la població nord-americana. Ho descobrirem en uns minuts al Crims o gairebé de La Caravana.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
El periodista Jordi Ramos, amb qui parlarem del seu nou llibre Eurovisió, on repassa la història d'un concurs en auge i en respon preguntes com ara les relacions d'Eurovisió amb la política o amb el col·lectiu LGTBI, el sistema de puntuació, el perquè de la participació d'Austràlia, a més de fer-nos un repàs de la història del concurs de música més famós del món.
I ja ho sabeu que en aquest programa cada dimarts els caravaneros parem per ser solidaris.
Avui a la nostra parada solidària ens volem preguntar què passa amb tota aquella gent que pateix de pobresa energètica i que, per tant, han de mirar el detall de totes les despeses per evitar talls d'aigua i de llum. En parlarem de tot plegat amb Mònica Guiteres, membre de l'Aliança contra la Pobresa Energètica.
I a la darrera hora de programa arriba la caravana al boi millor del tiatisme de la Ràdio Catalana.
Les nostres tietes seran, com sempre, a la nostra caravana per passar una bona estona, i amb elles ens acompanyarà l'actriu Imma Colomer, amb qui parlarem de la seva carrera i dels seus projectes dalt de l'escenari, i a més també anirem cap a Alacant, on la seva universitat ha estat la primera en enviar estudiants de més de 50 anys a fer un Erasmus, en aquest cas a Islàndia i Polònia.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat el Jordi Ramos, i sincerament aquest noi no sabia qui era, però a la vegada sí, perquè vam compartir espai en les entrevistes als representants d'Eurovisió d'alguns països que van passar per Barcelona fa uns mesos.
Doncs apunta't aquest nom, que és dels millors productors de l'estat espanyol.
Sí, sí, està bé clar que com a bon expert d'Eurovisió, una vegada entrés al seu perfil d'Instagram, doncs m'hi trobaria un recopilatori bastant extens de fotografies d'aquests dies a Liverpool. Això sí, no s'ha estat de res, que des del primer dia ha estat allà al pie del cañón, que si fotos amb l'escenari, fotos amb l'anunci de l'edició d'aquest any, i fotografia amb el representant de Finlàndia.
Ep.
També ha estat moltes vegades a prop d'un premi, també el del Benidorm Fest, i fins i tot amb un Òscar de veritat a les seves mans, que va penjar la fotografia l'1 d'agost del 2022. Fins que, i atenció, en va agafar un altre aquest cop per guanyar ell un premi Ondas. O sigui, que broma. He de dir també que sempre està en el meollo, allà on hi ha la teca de la bona, està ell, perquè també li va tocar anar a Anglaterra per cobrir la mort de la reina Elisabet II. I pel que fa al seu Instagram, doncs ho penja tot, i és un popurri de les seves experiències. És, doncs, d'aquelles persones que utilitzen l'Instagram com si fos un àlbum de fotos i és per això que queda més que aprovat.
Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui us vinc a portar el correu electrònic. Tinc la mania d'anar actualitzant cada 2x3 aquesta plataforma, el correu, tant el personal com el de la feina. I, sincerament, et fa entrar en una mena de bucle d'ansietat perquè si estàs esperant algun correu que no t'arribi, et comences a posar nerviós i més quan actualitzes i no hi ha res de nou.
I avui aquí ho dies?
Doncs avui canvio l'odio pel no entenc.
Ai.
No entenc perquè Blanca Paloma, la representant d'Eurovisió d'Espanya, en arribar a Madrid de Liverpool portava una ensaïmada en el seu carro de les maletes.
Ensaïmada de Liverpool?
Sí, no sé. Que jo sàpigui, les ensaïmades les portes quan vas a Mallorca. A banda que, primera frase que va dir, primero de todo, ¿cómo están las máquinas?
Mm.
Mira, que amb un vol de 2 hores i mitja de temps, tens temps més que suficient per saber què diràs exactament i triar les paraules exactes per dir-les que saps que els mitjans estaran allà esperant a la sortida de l'aeroport, vull dir.
Jo crec que es va voler fer una mica la graciosa, no?
Sí,
potser
però
hi ha gent que sí que li ha fet gràcia i d'altres que...
Però acabant en 17a posició...
Clar, no estàs en posició...
No estàs en posició de fer gaire broma. Sí.
Com estan les màquines? A la posició 17 estem.
Ara. Què et fa feliç?
Doncs mira, em fa feliç i també ho enllaço tot amb el propòsit vell perquè avui van de la mà. El propòsit era mirar la pel·lícula que van fer sobre Nike, mal. Vaig veure què feien el debat a BTV, me'l vaig trobar allà a la televisió. I sempre està bé mirar una mica de política i més si és un debat que saps que hi ha show assegurat. I he dit a l'inici que tenien coses a veure perquè no sabeu el que m'agrada anar a Twitter i no parar de veure com plataformes de fact-checking, és a dir, plataformes que el que fan és contrastar la informació i verificar-la, aquesta informació que diuen els polítics, i no paraven avui de desmentir dades del debat d'ahir. És per al·lucinar.
Doncs sí. Propòsit nou?
Doncs mireu, aquest cap de setmana se'm va fer la boca aigua quan a les postres del menú vaig veure que hi havia pastís de formatge.
Oh, que bo.
Per desgràcia meva, perquè sempre són desgràcies, em va venir el cambrer després i em va dir que ja no en quedava. I porto 2 dies pensant en aquell pastís de formatge, així que aquesta tarda m'hauré de posar manos a l'obra i fer un pastís de formatge.
Que ens portaràs un trosset.
Vés a saber. Depèn. Home. Ja veurem.
Estaria bé.
Farem depèn de com em quedi, també us dic, eh?
Per l'equip que estimes tant i tant i tant com la caravana.
Bé,
estaria bé.
Ja veurem.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Passant 7 minuts i mig de les 3 de la tarda, Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
Doncs avui el primer gran protagonista d'aquesta nova edició de la cara B és el WhatsApp. Home. Són els vostres telèfons o és...
No, és
broma. És l'àudio que hem tret.
Ara.
Tots i totes ho sabem, però escolta'm, no està de més dir-ho. WhatsApp és l'APP, l'aplicació per excel·lència de gairebé tothom. De fet, els últims anàlisis que s'han fet sobre l'ús d'internet i les aplicacions a Espanya ens diuen que només aquest 2023 un 89,7% dels espanyols utilitzen WhatsApp.
Déu-n'hi-do.
Per tant, no hi ha discussió, no hi ha debat. Sí. WhatsApp és l'aplicació reina a casa nostra i d'arreu del món i potser és precisament per això que no para d'oferir-nos novetats perquè seguim enganxats a aquest sistema. Vosaltres esteu enganxats al WhatsApp? Ho considereu?
Una mica...
Si no el tens.
Sí, reconèixer.
Doncs us deia que no ens paren d'oferir novetats. El cas és que a les últimes hores WhatsApp ha estrenat una novetat que el que fa és aportar més privacitat a l'aplicació.
Ja està bé.
Ara en parlarem a veure què us sembla, val?
Val.
Es tracta d'un bloqueig de xats. Aquest seria el titular. És a dir, que tu pots bloquejar qualsevol xat.
Uh-huh.
Val? Sí que és veritat que des de fa temps és possible arxivar conversacions de tal manera que no siguin visibles a la llista de conversacions de l'entrada. És a dir, tens una opció que, per exemple, si Andreu González no vol que es vegi la conversació que té amb mi, doncs l'arxiva i ningú veu. Però ara aquesta nova aplicació el que permet és protegir els xats que l'usuari en qüestió vulgui amb la vostra pròpia contrasenya. D'aquesta manera, ningú extern al teu telèfon mòbil podrà accedir a aquestes conversacions. Què us sembla? Primeres impressions. Us agrada? No us agrada?
A mi em sembla bé que no hi puguin accedir.
Sí, a mi també, però és que...
Però en principi, al teu telèfon mòbil no hi hauria d'accedir.
Exacte.
Sí. En principi.
En principi i en no final. Per tant, recapitulem, eh? Ara WhatsApp et dona aquesta opció de que bloquegis algun xat que, doncs mira, o no vols que et vegin o necessites guardar-ne la seva privacitat,
com us deia, a través d'una contrasenya. Per tant, si tu no n'ets l'usuari del telèfon mòbil en qüestió, a no ser que sàpigues la contrasenya, doncs no hi podràs accedir. M'esteu entenent, eh?
Sí. Per tant, totes aquelles parelles que han pillat converses que no havien de tenir...
Ara... Bé, ara en parlarem, al final que porto una petita reflexió, Meitin i Arròs.
Ara, Gerard Piqué, pren nota.
Exacte. A tot això, heu de saber també que en la presentació d'aquesta novetat, Mark Zuckerberg, que és el CEO de Meta i propietari de WhatsApp, ha donat més detalls al respecte i ha dit, per exemple, que aquesta funció farà que les nostres converses siguin més privades, a la línia del que dèiem al principi. Per tant... M'he deixat de sentir
ara. Ja està. Ja funciona.
I que, per tant, permetrà que estiguin protegides en una secció amagada, amb una contrasenya, i, per tant, les notificacions no es mostraran a qui enviïn el missatge ni tampoc el contingut. Mm-hmm. Val? A tot això, per qui li interessi, que sàpiga que aquesta nova funció ja s'ha llançat, per tant, és una realitat, i que estarà disponible amb les properes actualitzacions dels dispositius. Per tant, ara aquí tenim ja a moltes persones que s'estan actualitzant.
A mi això de les notificacions no em desagrada, eh?
No, però crec que això ja passa,
ara,
eh?
Ja ho tinc, ja una miqueta.
Clar, i ara ve la gran pregunta, i ja acabem, com ho podem fer per posar contrasenya als xats? Doncs els passos són senzills. Haureu de clicar el nom de la persona o grup en qüestió que vulguis bloquejar, fins aquí senzill, i acte seguit seleccionar, tal com indica la paraula, l'opció de bloquejar. Llavors, per accedir a aquest xat, només haureu d'arrastrar fins a baix la safata d'entrada, és a dir, baixar una mica la conversa perquè ens entenguem, i ja et sortirà l'opció d'introduir la contrasenya o també, atenció, l'empremta dactilar per entrar-hi.
Bona aquesta.
Clar, és una mica complicat explicar-ho per la ràdio, però estic convençuda que si algun oient ho vol fer, amb el telèfon a les mans ho aconseguirà, perquè ja et dic, és un pur tràmit fàcil. I res, heu de tenir el telèfon a davant per veure-ho clar. I aquí ve la meva petita reflexió abans de passar a la segona notícia, i és... Dones i homes de Catalunya.
Ai.
Si les vostres parelles comencen a bloquejar converses sospitoses...
Ai.
Sospitoses, amb contrasenya, activeu les alarmes. Perquè això només és sinònim de dues coses. O que us estan preparant una sorpresa, anem a pensar en positiu...
Sí, és una festa sorpresa.
Exacte.
Ara.
O que no passeu per la porta. I ja està. Algú havia de dir, coses s'han de dir clares.
Sí, és així. Més cosetes, va, Núria.
Va, canviem radicalment de terç, perquè ara és moment pels consells de Lifestyle. Avui, dedicats a les nostres dents.
Veus que bé?
Val? Concretament us donaré tots els consells i truquets, sempre casolans, és a dir, money zero, que podeu seguir per mantenir les vostres dents blanques. Val? Això sí, recordem que cada persona és un món i, per tant, cada dent, cada dentadura... també ho és.
Clar.
Perquè si tots tinguéssim les mateixes dents, quina gràcia. No ho faria.
Imagina.
Us agrada, us interessa o no? Perquè això de l'esmalt és important, eh?
Sí,
el consell número 1 i el més important de tots és cuidar la vostra neteja bucal.
Home, primer de tot.
La cuideu o no?
Sí.
Quantes vegades us renteu les dents al dia? 3. Quants àpats fas?
3.
Perfecte, has passat la prova amb matrícula.
Veus?
Joan, aprovat. Com bé sabeu, la neteja bucal diària, juntament amb neteges bucals professionals, doncs són les principals eines per acabar amb la placa de les nostres dents. Això és evident. Per tant, en primer lloc, és important ser conscients que per mantenir les nostres dents blanques les hem de cuidar a diari.
Clar.
Això vol dir raspallar-les bé, després dels àpats, i fer-ho bé, no allò un plis-plas. Em vaig rentar les dents i en 10 segons estic.
Allò 5 minutets ben bons, eh?
5?
Si és que jo soc molt...
Tampoc ens passem.
Dos minuts,
molt
Joan.
En
Joan té les dents blanques, eh? T'he de dir.
No prou, m'agradaria més.
Home, jo 5 minuts no hi estic.
Jo tampoc.
És a dir, em cau el braç a trossos. 5 minuts allà raspallat.
No, 5 minuts potser no, però saps què em va
dir? No, 2 o 3 bons sí.
M'ho va recomanar el dentista una vegada i ho he seguit sempre. Em poso una cançó d'aquelles llarguetes que dura 3 minutets.
Ah, doncs mira.
I vas al ritme.
Tot el que sí, per què no?
Joan.
És que és elèctric. I tot el que dura la cançó m'estic raspallant.
Doncs mira, hem colat aquí un consell de Lifestyle fet per Joan Trias, que és posar-se una cançó i el temps que duri la cançó raspallar.
Sí.
I com us deia, això per compte propi, però també de tant en tant anar al dentista no està de més.
Home,
sabem que és car
bé,
i que és un tràmit que fa mandra, però s'ha de fer.
Clar.
Consell número 2, cuidar l'alimentació, val? I és que hi ha aliments que ataquen i perjudiquen directament les nostres dents, i això passa bàsicament perquè en mastegar-los ens varia la coloració natural. Voleu saber quins són, no?
Si us plau.
Sí.
Els que ingerim cada dia, pràcticament.
Veus?
El cafè.
Sí.
El te.
També.
I els vins, sense excepció, eh? Tant negres com blancs.
Ai.
Tot i això, n'hi ha d'altres aliments que no són tan coneguts, però que sense dubte també decoloreixen el nostre somriure, com és la taronja.
Ui.
La llimona, que no sé per què, però jo no ho hagués dit mai, la llimona.
Jo tampoc.
Perquè relaciono amb frescor,
sí, com amb neteja,
i amb dents netes.
Sí,
doncs
sí,
no.
Sí, sí.
Després també les frutes i verdures, amb colors intensos, com per exemple serien el gers i la remolatxa.
I la remolatxa és un desastre.
Clar, això sí, amb el color ja ho veiem. També begudes energètiques i algunes salses com el ketchup i la salsa de soja. Per tant, què hem de fer? No beure, per exemple, mai més cafè? No, home, no.
No caldria,
no,
home,
no. Amb moderació, com sempre, i fent una bona higiene bucodental a posteriori. També et dic que no et serveixi d'excusa, Andreu González, no menjar verdura perquè ens taca les dents, que ja el conec.
No, no, aquesta no és la meva excusa.
I quina és l'excusa?
Que no m'agrada.
Directament. Doncs ja està. Consell número 3, i encara ho relacionem amb l'alimentació, seria afegir a les nostres dietes aliments amb propietats blanquejadores.
Ah, n'hi ha?
Sí.
Fixa't.
Quins són? Perquè, clar, parlar d'aliments que l'ingerir-los ens poden ajudar a blanquejar les dents és interessant,
sí,
no?
Si us...
sí.
Mira,
sí, sí, sí,
dos
sí.
per uno. Doncs són el bròquil, sento dir-vos.
No. No, no, a mi m'agrada,
I la coliflor, dedicada a la nostra cap de política, Judit Caselles, que li agrada molt.
Sí, li
de
agrada,
fet,
sí.
Per això té les dents tan blanques.
Veus?
Val? Per què van bé? Doncs perquè requereixen molta masticació i fan que el cos segregui més saliva i, per tant, actuï com a netejador bucal i natural. També, si no us agraden aquests dos aliments, tenim les maduixes. Ho celebrem.
Ah, molt bé.
Molt bona.
Sí, m'agrada.
Perquè en aquest cas contenen un enzim que fa que les dents estiguin més blanques, bàsicament. També hi trobem els làctics, les pomes i l'api. Per tant, ja ho sabeu, vull dir, estan bé alguns aliments d'aquests.
Sí, 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 sí. Tots, de fet.
A tot això, també heu de saber que el vinagre de poma té propietats blanquejadores naturals i en aquest cas els experts asseguren que realitzar atenció, esbandides durant diverses setmanes amb vinagre de poma, repetim, vinagre de poma...
Una mica d'aigua, deu ser això,
ens
no?
pot ajudar a eliminar les taques i blanquejar les nostres dents. A mi, o no he buscat, que no citaré la font, perquè avui no me l'he apuntat, falla, és un fallo, això, deia que no cal amb aigua.
No cal
amb... Només
directament,
vinagre de poma. Ara, jo no sóc experta en el tema.
Valor s'ha de tenir.
Fa mal, això.
Però durant diverses setmanes, però no ho feu cada dos minuts.
No, clar.
M'explico.
Cop al dia ja estaria bé, no?
Sempre el titular i la reflexió que ens deixen aquests consells és fer les coses amb moderació.
Ara, sí.
Ja està.
Està molt bé.
I ja consell número 4 per acabar, canviar el teu raspall. Cada quan canvieu el vostre raspall? I ara us diré una cosa. Joan, no miris guió.
No, no, miro guió.
Us posaré prova perquè això ja ho vam dir fa mesos en una subsecció de Lifestyle.
Bona aquesta.
Jo crec que el canvio cada dos mesos.
Val?
Cada dos mesos. Jo no et sé dir cada quan. Et sé dir que quan les puntetes aquelles del raspall es comencen a obrir,
color, no?
Fora.
I això més o menys quan calcules què és.
Sí, com l'Andreu.
Dos mesos.
Jo dic quatre mesos. I a més el meu raspall m'avisa. Bé, dins.
Sí, sí.
T'avisa el raspall?
Sí, perquè és elèctric d'aquests d'ultimíssima generació.
El meu també, però no m'avisa.
Diu, has canviat el capçal ja?
Fixa't.
Diu, sí o no? Si li dius que no, et posa una cara com dient, mare meva.
Compte aquí.
Sí, sí.
Mira, doncs...
La tecnologia.
Els raspalls elèctrics t'avisen. Pels que utilitzeu raspalls manuals, ni no ho heu dit bé cap. O sigui, no esteu molt equivocats, però són tres mesos, al mig de lo que dèieu.
Mira, veus.
Val? Com us deia, això ja ho havíem explicat en el seu moment, però no està de més recordar-ho, Màxim tres mesos per canviar el raspall. Recordem que és un element, un objecte que acumula molts bacteris i que, per tant, si no el canvies, traslladaràs directament tots aquests bacteris a la teva boca, parlant clar i català. A més, recordeu que un bon raspallat no és sinònim de raspallar mai amb força, que després en surt sang.
Clar, clar, clar.
No, tot el contrari, fem-ho suau, però durant una estoneta, i ja està. I et dic una cosa, si a l'acabar ja utilitzes fil dental i et neteges la llengua, bueno, la teva boca... neta com una patena, que diuen allà. Sí, sí, sí. I ja està, aquests són només alguns dels consells de Lifestyle Casolans que podeu seguir per il·luminar a tothom amb els vostres somriures. També us dic, si sou d'aquells i aquelles que teniu les dents molt i molt grogues, perquè això ja depèn de l'esmalt de cadascú, jo recomano fer-se un blanqueig dental, a no ser que no us molesti, llavors anem amb les dents grogues, no passa res.
I acabem amb musiqueta, que avui estem gairebé d'estrena.
Sí, sí, i avui la notícia musical ens la porta Rigoberta Bandini. No sé per què i és que ahir l'artista catalana va anunciar a través de les seves xarxes socials l'arribada, com deia Joan, d'un single imminent, cosa que ens agrada molt.
I tant.
Ah.
Són grans fans en aquest programa.
Exacte.
De Rigoberta Bandini.
Molta atenció, perquè aquesta nova cançó es dirà Miami Beach. No m'ho esperava, vinguent de Rigoberta Bandini.
A Tarragona tenim un Miami Beach.
Mira, no ho havia pensat,
aquí.
Això. Doncs es dirà Miami Beach, es publicarà aquest mateix divendres, és a dir, ja, 19 de maig, i posarà el punt final a varis mesos de silenci musical per part de l'artista. A tot això heu de recordar també que Rigoberta Bandini no llançava música des de l'any passat, el 2022, que va ser quan va anunciar que es donaria un descans després de la repercussió que va tenir la seva cançó Ai Mamà, que estem escoltant de fons. Uh-huh. S'ha donat el descans? Clar que sí. A vegades ens va bé, no?, parar per tornar a connectar. Sí, i sembla ser que Rigoberta Bandini està més connectada que mai amb la seva carrera musical. Per tant, divendres escoltarem la cançó, aquest Miami Beach, a veure si ens agrada. I jo, de moment, us deixo amb ella, amb Bandini, i aquest Canciones de Amor a ti.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Ja està, gràcies, Nina Agustí, que m'estava quedant sense veu. Reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Avui hem preguntat, creus que els debats polítics són útils?
Ai.
Mira, la pregunta es mereix aquesta pausa dramàtica.
Ai, compta aquí.
I també els hem preguntat, els mires? Clar, potser no els miren.
Clar,
eh? I si els ajuden a decidir o no aquests debats polítics. Mira, no descobreixo res si dic que estem en plena campanya política, en campanya electoral,
sí,
i que el clàssic d'aquests dies és, doncs, veure cartells amb les cares dels candidats i les candidates per totes les ciutats i pobles,
sí,
i, per altra banda, doncs, els debats televisats i o radiofonitzats.
Radiofonitzats, eh? M'agrada molt aquesta paraula.
Clar, home, la ràdio també és molt important,
no,
Joan.
És així, és així.
Vull
és
dir,
així.
Aquí cada dia fem ràdio perquè és molt important fer ràdio.
Veus que bé.
Tenim també, doncs, així els polítics amunt i avall, d'entrevista a entrevista, de debat a debat, i nosaltres ens preguntem, tants debats polítics són realment útils? El que està clar és que com a mitjà de comunicació sempre hem d'oferir veu als diferents partits polítics perquè exposin les seves idees i opinions i així l'audiència, doncs, tingui tota la informació a la mà. I és un deure que hem de fer i el complim. Però ara volem saber l'opinió de la gent del carrer. ¿Creuen que son útiles los debates políticos? Escoltemos.
Sí, claro, claro que son útiles. Son muy buenos para entender qué están proponiendo los políticos y hacer una comparación de las unas propuestas de la persona y de la otra, ¿no? Y así decidir conscientemente por quién votar.
Pues yo opino que no sirven de nada, porque el que tiene el pensamiento de votar algo ya sabe lo que va a votar. Da igual lo que hable.
Sí, bueno, es la voz de todos. Ahí donde afirma qué es lo que se quiere realmente y no solo lo que está cubierto detrás de todo.
El debate, no, pienso que no, porque no cambian la posición de los candidatos en función de las opiniones de los otros.
Yo pienso que no, porque al fin y al cabo uns semblen que manen, però manen els altres per darrere i sempre estan d'acord en tot.
Últimament a mi m'avorreixen molt, perquè es barallen i hi ha partits polítics que no saben què dir, només van a atacar i a fer malbé el que fa l'altre.
No, per a mi no.
Per a mi no.
Hay personas que sí, per a mi no.
Solamente echan mentira.
Solament doncs deixant mentira, eh?
Sí, sí, sí.
Compte estat, aquí, eh?
Una frase lapidària... No, com és, com es diu això?
T'hem entès.
Sí, oi? S'hem entès. Doncs això, debat sobre el debat, diríem que entrem en un bucle etern i ara, doncs, el que volem fer és una pregunta molt important, i és, els miren els debats polítics i, per altra banda, els ajuden a decidir? Escoltem-ho.
No lo veo.
No los ve.
No, porque además creo que engañan todos. Entonces...
No lo veo. Lo que yo tengo pensamiento en mi cabeza lo hago y ya está. Pero verlo no me entretengo en ver, no me siento a verlo.
No, sí, no me ayudan a decidir. Es campaña política.
Definitivamente sí que me ayudan a decidir, sí.
¿Y els mira?
No, perdo el temps.
No, eh?
No, perquè llegeixo, ja sé el que proposen i ja sé el que vull votar.
Sí, claro.
¿Te ayudan a decidir?
Sí, de alguna manera sí. Bueno, tengo un criterio propio,
pero de alguna manera tengo que observar qué se dice para saberlo.
¿Alguna vez sí?
¿Alguna vez? ¿Pero le ayudan a decidir?
No, les ponen posiciones preestablecidas. Ya las posiciones las conozco antes del debate, entonces no cambia porque no aparece ninguna cosa nueva en el debate.
¿Le ayudan a decidir?
No.
¿Pero els miro?
Sí. Perquè els miro per morbo. Els miro per morbo i per veure quines tonteries diuen per no dir una altra paraula. Sí que els miro i m'agraden.
Atenció a la visió de la política d'alguns oients, eh?
Sí.
Dura.
No. I ara, òbviament, és hora de donar pas al...
El bonus track.
Ai, la campanya electoral.
Ai, Déu meu. Mira, Joan, el bonus track d'avui... T'anava a dir el debat polític. No. El bonus track d'avui és d'una dona que comparteix opinió, una opinió que hem anat escoltant, no? Això de que tots els debats polítics són un teatre, que hi ha mentides d'entremig... Però hi afegeix una crítica més. Atenció.
No, perquè quan... A veure, tu estàs escoltant, però és que el que proposen els partits ja sabem el que és. Aleshores, jo veig molt teatre, saps?
Molt teatre?
Sí. No m'ho acabo de creure, no.
No s'ho acaba de creure?
No. Perquè t'estan dient que no es poden veure i després quan acabes de votar resulta que pacten. O sigui, jo voto una persona i resulta que guanya, però potser guanya una altra que pacta amb els altres dos que jo no he votat. Aleshores, em sembla això que és una mica de teatre, no?
Ai, el teatre.
Ja veus que aquesta dona està una mica indignada per els resultats polítics que han anat passant aquests darrers anys.
I aquí va dir allò de teatro del bueno.
Exacte. Ara sí, escoltada la veu del poble, cal que donem pas al nostre expert del dia. Ell és Jesús Palomar, professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Molt bona tarda, professor Palomar.
Hola, bona tarda, com estem?
Molt bé. Professor, quina és la importància d'un debat polític?
Bé, la importància d'un debat polític bàsicament és, en teoria, conèixer les propostes dels diferents candidats, de les diferents candidatures i opcions polítiques envers en eleccions, envers a un tipus polític. Mm-hmm. Com veia, algun dels oients deia.
Professor, sembla que s'està tallant una miqueta la trucada, tot i així intentem recuperar el fil de l'entrevista, no? Fins a quin punt tants debats polítics a través de tants mitjans diferents ajuden realment al votant?
Bé,
Sembla que el perdem,
Joan. Sembla que perdem, diria que el professor Palomar estava entrant en el tren o alguna cosa. Per tant, mira, fem una cosa. Intentem, companys, quan sigui possible, reprendre aquesta entrevista més endavant, en el programa més endavant. Gràcies, Nina, de moment. Anem a publicitat. I de moment continuem amb la caravana i amb els nostres crims o gairebé. Vinga, va, fins ara.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust de cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Crims, o gairebé.
Vinga, va, una setmana més que saludem a la nostra psicòloga i criminòloga de capçalera. Ella és la doctora Rosa Vinyes. Doctora Vinyes, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I abans d'entrar en el cas d'aquest crims o gairebé, que diem el de sempre, Núria Ros, posa'ns en antecedents.
Un jove de 28 anys va entrar a una escola de Nashville, a Tennessee, i va matar 3 nens i 3 adults. Aquest és un exemple més de l'epidèmia d'assassinats en massa que afecten els Estats Units, però té una particularitat. L'atacant, antigament anomenada Audrey Hale i actualment anomenat Aiden, s'identificava com a transgènere i volia que se li adrecés utilitzant pronoms masculins. Aquest detall ha desencadenat una sèrie de reaccions que estan ajudant a dia d'avui a canviar tot el context americà.
Gràcies, Núria. Fins ara. Doctora Vinyes, abans de comentar uns quants punts sobre tot plegat, hem d'entendre què és el que va passar. Per tant, què va passar aquell 14 d'abril del 2023, ara fa pocs mesos?
Sí, realment va ser el mes passat. Fa un mes, pràcticament.
Exacte.
Pues un estudiant d'aquesta escola, que era una escola de primària, que es deia Covenant, que era religiosa, va entrar en aquesta escola abans, aproximadament a les 10 del matí, quan va aparcar allà al pàrquing del que seria l'escola, va enviar un missatge per Instagram a un amic dient que aquell dia tenia pensat morir. Cop seguit, es va dirigir a una de les portes laterals de l'escola, va fer foc a les portes, les va trencar i va poder entrar, i llavors va començar a disparar indiscriminadament i obrint-se pas fins al segon pis, matant a 3 nens de 9 anys, a la directora, crec que era, i a 2 professors més, fins que 14 minuts després va arribar la policia, va obrir foc i va matar a aquesta persona.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. A data d'avui, però, podem dir que el motiu del tiroteig no acaba d'estar tot clar.
No, encara no se sap exactament per què ha passat aquest tiroteig. El que sí sabem és que l'FBI va trobar a casa de l'atacant, casa de l'Aiden, una sèrie de manuscrits on que eren bastant allò... no coherents, per dir-ho de manera, no tenien massa coherència, però el que sí que va quedar clar és que era un atac planejat, com la majoria d'aquests tirotejos en massa, on aquesta persona havia passat mesos preparant l'atac. Mesos, dibuixant el que era diagrames de l'escola, rutes d'accés, etc.
Déu-n'hi-do. Ara bé, jo crec que hem d'entendre qui era l'Aiden, qui era Audrey Hale.
Era va néixer i es va anomenar Audrey Hale fins al 2017, que va començar a preferir que se li adrecés pel nom d'Aiden i que la gent es dirigeix amb ell amb pronoms masculins. Llavors, no hi ha masses antecedents problemàtics de l'Aiden. Vivia amb els pares. Els pares el que van dir és que cap a l'edat adulta va començar a tenir trastorns emocionals. Les fonts parlen de problemes de depressió i que estava en tractament psiquiàtric. I que com van veure que estava tan allò de desesperat, que tenia ideació suïcida, tenia una arma a casa i la van vendre, i el que no se'n van adonar és que l'Aiden va... d'amagat... va anar i va comprar 3 armes de foc més. Un era un rifle semiautomàtic, per això va poder obrir en tan pocs minuts foc 150 vegades.
150 vegades?
150 vegades.
Déu-n'hi-do.
Sí, 150 vegades, i la reacció va ser molt, molt ràpida per part de la policia. I el que recorden és això, una persona amb trastorns emocionals, però ningú sabia que tingués aquesta fixació per l'escola i que volgués atacar aquesta escola un altre objectiu. Això no se sabia.
Ara sí, hem conegut més a Leiden i ens deia abans, doctora, que l'atac es va preparar durant mesos. Com va preparar Leiden aquest atac?
Pues, primer, va seleccionar un objectiu. Com ho va fer? Va mirar un altre lloc, que no era l'escola. No s'ha fet pública massa quins eren els objectius per no donar idees a altres assassins en massa, i això ha sigut motiu de demandes als jutjats per demanar que aquesta informació fos pública, però de moment les forces i cossos de seguretat s'estan negant. Però sí que hi havia un altre objectiu. Es va seleccionar l'escola perquè aquest objectiu estava reforçat amb seguretat i l'escola representava un objectiu bastant més factible. Després, va fer un reconeixement del terreny abans del tiroteig. I això no només perquè era un exestudiant i ja coneixia el terreny, sinó que, a més, va fer-ho amb tot detall, anant dibuixant el que seria mapes de l'escola, rutes d'accés, apuntant horaris i fent tot això.
Intueixo que tot plegat es va trobar entre les seves coses personals, eh?
Exacte,
després.
Exacte, es van trobar. Ningú no ho sabia fins després de l'atac, exacte. I després el que va fer és el que fan molts d'aquests joves que decideixen atacar amb un objectiu, és estudiar les accions d'altres assassins en massa. I es van trobar a casa seva un munt de carpetes, diaris, sobre altres tirotejos que hi va haver a escoles d'estadounidens, i després informació sobre armes de focs, i després una nota de suïcidi, carpetes i capses amb munició i amb informació sobre armes de foc.
Com deia, doctora, ja sabem qui és Audrey Hale, qui és Leiden, ja sabem com va preparar aquest atac en massa a l'escola Covenant de Nashville. Ara volem saber com és l'escola de Nashville.
Pues mira, aquest cas és també particular perquè la majoria d'atacs que hem vist en les notícies sempre es produeixen en escoles públiques. Aquesta és la primera escola probablement religiosa i privada que tenim constància recentment, almenys. I és interessant perquè era una escola molt petita, de només 200 estudiants, i que va ser fundada pels mateixos pares que anaven a l'església Covenant, perquè no tenien masses opcions per on viuen d'escoles privades, i van fundar aquesta escola per tenir una escola privada al costat de casa que comparteix els mateixos valors religiosos que ells. I perquè us feu una idea, una escola privada d'aquestes característiques costa uns $16,000 al mes. A l'any.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I ara sí, entrem en alguns punts a comentar d'aquest cas, perquè és cert que va crear cert rebombori als Estats Units, no?
Va crear moltíssim rebombori als Estats Units, especialment a l'estat de Tennessee, però després ha tingut allò repercussions a tot el context americà. Primer de tot, d'igual manera que va passar a Florida quan va veure un assassinat en massa molt conegut, els mateixos individus que formen part de The March of Our Lives van començar a manifestar-se perquè volien la restricció de la venda d'armes de foc, com passava aquí. I, de fet, es va organitzar que van deixar fins i tot entrar al Congrés. Dos congressistes demòcrates de l'estat de Tennessee van ser fets fora. Després han sigut readmesos quan han demanat el reingrés als jutjats, perquè no va ser massa legal que els fessin fora del Congrés per manifestar-se i demanar que hi hagi un gun control, que deien ell, un control de la venda d'armes de foc i que no siguin legals.
De fet, a dia d'avui segueix tota aquesta problemàtica als Estats Units per la venda d'armes de foc, que tenen fins i tot, com dèiem, gent que són menors d'edat.
Sí, gens que són menors d'edat i, de més, que no estem parlant d'armes de caça que podem veure fins i tot aquí al nostre país. Estem parlant d'armament que és militar. O sigui, en aquest cas, un altre cop va veure un rifle automàtic o semiautomàtic. O sigui, en pocs minuts tens una capacitat de matar moltíssima gent i és això el que està passant.
De fet, si no erro, doctora, hi ha moltes escoles, o déu-n'hi-do el gruix d'escoles que hi ha als Estats Units, que tenen fins i tot arcs de seguretat a les seves portes.
Això és correcte.
Això passa, als Estats Units? Fins això aquí és... arriba la problemàtica.
Sí, fins aquí arriba la problemàtica, i no només això, sinó que ara, clar, tota la vertent demòcrata està, d'alguna manera, apretant molt fort perquè hi hagi control de la venda d'armes de foc i el control de les armes de foc que ja hi ha al territori americà. Hi ha més armes de foc que habitants, literalment. No estic exagerant, és literalment.
És així.
Però, clar, què passa? Per la banda republicana, especialment per lobby que tenen de l'arma...
El lobby armamentístic.
Sí, el lobby armamentístic de l'Associació Nacional del Rifle. No volen aquest control. I clar, què passa? Sempre, d'alguna manera, el que fan és girar l'argument i dir, clar, això no passaria si els professors estiguessin també armats. Mm. O si qui sigui allà tingués armes automàtiques els podria matar. Llavors, clar, no hem de restringir l'accés a les armes, encara el que hem d'utilitzar és més armes de foc per matar aquest tipus d'agressors. Per tant, el que tenim que fer és portar més armes a les escoles. És així.
Perquè, doctora, existeix alguna resposta més o menys coherent a la pregunta per què el lobby armamentístic o el lobby de l'Associació del Rifle dels Estats Units és tan poderós, és tan important i costa tan vèncer-lo?
Per començar, perquè, com tot, tenen molt de calés i subvencionen molts dels polítics republicans. És així i és un fet, i de fet hi ha bastanta informació oberta al respecte. Segon, perquè el que fan és nodrir-se del Second Amendment de la Constitució americana, que els dona el dret a portar armes o a defensar-se. Llavors, clar, es nodreix de les dues, de la força econòmica i dels valors polítics del país. Hi ha molta gent que veuen que el Second Amendment, que el portar armes, és una llibertat i un dret fonamental que tenen. Uh-huh. I que si es restringeix, estan atemptant contra les seves llibertats fonamentals.
Sigui com sigui, un atac com aquest, doctora, no només va provocar polseguera per parlar de nou del problema armamentístic que hi ha als Estats Units, sinó que, a més, va provocar molta polseguera pel fet que l'atacant fos una persona transgènere.
Exacte.
I això va ser utilitzat políticament, eh?
Exacte. Es va començar les reaccions contra les armes de foc i el Partit Republicà massivament el que va fer és dir, no són les armes de foc, és que la persona era transgènere i aquesta gent és perillosa.
Wow.
O sigui, van canviar l'argument, dic, no, el problema mai són les armes, el problema és que aquesta persona era transgènere i que els transgèneres són autors de tirotejos, que són perillosos. Tens el Tucker Carlson parlant del trans killer quan estava a Fox, ara ja l'han fet fora. Tens la...
Trans killer, l'anomenava?
Trans killer l'anomenava. Wow. Que no té res absolutament a veure. No hi ha cap informació que indiqui que aquesta persona hagués fet l'atac per el fet de ser transgènere.
Punts d'homofòbia greus, eh?
Greus. Després la Marjorie Taylor Greene de Colorado va dir que, clar, que era el canvi hormonal que els hi feia perillosos. I després el Donald Trump, tres quartes parts del mateix, va començar a dir que això de la reassignació i que dels tractaments hormonals, que eren una sèrie de mentides, i que el que volien fer és que els fills de tots els estadounidens fossin més perillosos, perquè si eres transgènere era perquè series una persona més perillosa pel canvi hormonal. Llavors, que han utilitzat aquests arguments per començar a restringir de forma massiva les ajudes mèdiques que hi ha pels joves que volen fer un canvi de sexe. I estan començant a prohibir-los, estan començant a passar, de moment ja les han passat a 4 estats, lleis que impedeixen que els menors d'edat puguin optar a aquests tractaments hormonals, ja tinguin el consentiment dels pares, l'okay d'un metge, el que sigui. S'estan començant a perseguir i a limitar els seus drets. I ara també ja no només van pels menors, que deien que, clar, que és una decisió molt gran i que un menor no té capacitat de fer-la. Ara, a més, estan anant amb els adults i estan dient: si vols aquest tractament, molt bé, però no tindràs finançació pública de cap tipus per fer-ho.
Mm-hmm. De fet, a causa de tot plegat, com ens deia, doctora, van sorgir projectes de llei antitransgènere, com ens deia, no?
Exacte.
Vull dir, un punt una mica surrealista, tot plegat.
Bueno, surrealista, però estan havent... De moment ja són 4 estats i n'hi han bastant més. O sigui, hi han inclús alguns estats, jo crec que Oklahoma...
S'ha aplicat a algun estat demòcrata, això?
No.
No, eh?
No. Són Utah, Arkansas... No. És tot el que es diu el Red Belt, mm-hmm, el cinturó vermell, que és del centre dels Estats Units. I això el que es pretén és o limites l'accés o limites la financiació quan gent té dret a Medicaid, que es diu, que seria una mena de seguretat social, mm-hmm, perquè ens entenem, o es va pels professionals. Es va pels professionals, pels metges, que si autoritzen o ajuden el canvi de sexe o el tractament hormonal que se'ls pogués denunciar. Això és el que estan mirant a Oklahoma, d'anar directament pels metges.
De fet, doctora Vinyes, crec que ens porta algunes dades. Deia que tot rossa el punt del surrealisme, però és evident que passa i el que està passant és molt greu en aquest sentit als Estats Units. Deia que ens porta algunes dades de les persones transgènere que han estat assassinades durant tot l'any passat.
Exacte, Estats Units. Sí, de moment va ser exactament 50. Van estar assassinades del col·lectiu LGBT. Em sembla que 38 eren transgènere. I, de fet, enquestes nacionals de victimització diuen que la gent transgènere té 4 vegades més probabilitats de que siguin atacats de qualsevol manera. I això també coincideix amb la meva experiència com a clínica. Uh-huh. Sí, jo quan vaig marxar als Estats Units, la meva primera experiència va ser participar en una investigació que es feia, anar-me'n al Bronx a entrevistar i veure com la gent transgènere era pràcticament marginalitzada, expulsada del teixit social de qualsevol manera, per subsistir només tenien opcions a prostituir-se pràcticament, i quan ho feien, la majoria dels clients el que volien és contractar els seus cervells per directament agredir-los, i estic parlant de trencament d'ossos, de les pallisses que rebien. Llavors, quan deien que la gent transsexual és perillosa, jo la veritat és que la meva experiència és que és un col·lectiu molt vulnerable i que són víctimes la immensa majoria dels casos.
Mm-hmm. Ha crescut arran de tot plegat la mitificació sobre el col·lectiu transgènere?
Sí, desgraciadament. Desgraciadament és un col·lectiu que a dia d'avui està molt atacat. Està molt atacat per totes les bandes. Està atacat, evidentment, pel col·lectiu conservador, però també l'estem veient per la banda més demòcrata. Mm-hmm. Sí, tenim fins i tot feministes que estan en contra d'aquest tipus de col·lectiu, tampoc sense masses evidències per confirmar-ho, senzillament perquè sembla que quan es va lluitar pels drets de les persones, primer va ser els col·lectius afroamericans, després van ser les dones, després va ser el col·lectiu de LGB, uh-huh, i sembla que quan va arribar el moment de la T, de la T, es va tancar la porta. I estan sofrint no només restriccions a nivell mèdic, restriccions assistencials, discriminació per optar als llocs de treball, discriminació quan tracten algú pel carrer, i ara més discriminació quasi des del punt de vista legal. Cada cop que intenten lluitar per un dels seus drets tenen moltíssima oposició per sectors conservadors i no conservadors.
Déu-n'hi-do, això és el que està passant a dia d'avui als Estats Units. Un assassinat massa que va aixecar polseguera com aquest assassinat a l'escola Covenant de Nashville i que ha reobert tota aquesta polèmica, no només sobre les armes de foc, evidentment, sinó sobre el cas i la situació dels transgèneres al país. Doctora Rosa Vinya, psicòloga, criminòloga, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres una setmana més. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda, escolta a Ràdio Estel Sense Distància, el programa de referència en actualitat social i religiosa. Al matí la informació bàsica en 11 minuts i a les 6 de la tarda 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes, litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també l'última hora del Papa Francesc. Cada dia a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense Distància, amb Ignasi Miranda.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana. Un programa sobre rodes.
Vinga, va, 10 minuts i ja arribarem al punt de les 4 de la tarda. Nina Agustí, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Joan.
Se'ns havia quedat tallada aquella connexió amb el professor Jesús Palomar, professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, que volíem parlar amb ell abans de la pregunta del dia sobre la qüestió dels debats electorals.
Efectivament, estàvem parlant de quina és aquesta importància que tenen els debats polítics en campanya electoral. Ara crec que ja podem recuperar de nou la connexió amb el nostre expert del dia, Jesús Palomar, professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, ara sí.
Ara sí que el recuperem. Tornem a fer una miqueta a memòria. Quina és la importància d'un debat polític?
Bé, en teoria la importància és relativa. En teoria hauria de ser que la ciutadania conegués les propostes dels partits, dels candidats i de candidates, davant d'unes eleccions. En teoria, perquè això al final una mica no és ben bé del tot cert, com han dit algun dels oients anteriorment. Mhm.
Fins a quin punt, doncs, tants debats polítics a través de tants mitjans diferents, no?, ajuden realment al votant a escollir el seu candidat?
Bé, segurament el que es produeix és una mica de contaminació de la ciutadania, no?, doncs perquè quan sent en un mitjà de comunicació uns candidats o candidates, en un partit o un altre, sent un discurs, unes idees, unes propostes, i quan es les sent en un altre mitjà de comunicació, sent unes altres, no? Això a vegades passa en funció de quin tipus de mitjà de comunicació és. I clar, això pot arribar a confondre a la ciutadania, i de fet confon a la ciutadania, els va seguint a tots, no? També és cert que no tothom segueix tots els debats, i per tant hi ha una informació bastant parcial del que s'acaba sabent a través dels debats.
De fet, ara, partint d'aquesta confusió que ens comentava el professor, molts participants, doncs, asseguraven que només diuen mentides, que tot és un teatre. Podríem dir que han anat perdent força els debats polítics, o si més no, la credibilitat?
Bé, bastant, en el moment en el qual, doncs, aquests debats estan molt pautats, no? Controlem el temps d'intervenció, controlem els temes que s'han d'intervenir, fins i tot, evidentment, no negarem la major, no?, que es pacten els temes que es tracten i que es deixen de tractar, doncs, de forma prèvia en aquests debats, no? I si més no, encara que no es pactin, es coneixen quins són aquests temes. Per tant, tot està bastant assajat i no és, diguem, sempre el que interessa a la ciutadania. També és cert, per altra banda, no?
Professor Palomar, hi ha altres eines de comunicació política més efectives que els debats avui dia?
Sí, segurament el contacte directe, ja fos a través de xarxes socials o eines digitals, seria molt més efectiu, però fins i tot amb el mateix format de debat en el qual la pròpia ciutadania pogués ser qui interlocutés amb els candidats i candidates. Al final no deixa de ser un mitjà de comunicació o una periodista qui fa preguntes, no? Però ningú sap si aquelles preguntes són les que interessa a la ciutadania. Per tant, segurament hi hauria mecanismes de participació més directa en aquests debats o en la ciutadania pogués preguntar.
Professor, clar, en un panorama com l'actual, on les xarxes socials i la digitalització és present al nostre dia a dia, quin paper tenen en tot plegat en les campanyes electorals, les xarxes socials o fins i tot internet en general?
Bé, les xarxes socials, internet, en general, el que produeix és un efecte, diguem, estrany, d'una falsa... És una mica un oasi, no? La gent es pensa que internet és el món és internet, i no és ben bé així, no? Perquè s'ha demostrat en els darrers anys que, diguem, qui guanya les eleccions a les xarxes socials, per dir-ho d'una manera senzilla, no és qui acaba guanyant les eleccions a les urnes, no? I per tant, a internet hi ha un món, a les xarxes socials hi ha una part de la ciutadania, i, evidentment, no és un reflex clar o fidel de tothom, no? I, evidentment, també cal posar de manifest que qui és més actiu a les xarxes socials són els seguidors i les seguidores dels partits polítics, no? Els propis militants, els propis, diguem, fidels dels partits polítics. Per tant, no és real, és un miratge, és un oasi, diguem, de la realitat.
Tot i que existeixi aquest oasi, podríem dir que moltes persones, justament a través de les xarxes socials, no, arriben a contactar amb... És a dir, per exemple, els mitjans tradicionals segueixen... professor, un segon.
Sí.
Els mitjans tradicionals podríem dir que segueixen servint d'alguna manera, o és només pels convençuts?
No, els mitjans tradicionals tenen el seu paper, evidentment, de la mateixa manera que també ho tenen les xarxes socials. Tothom té el seu paper, tothom té el seu ninxo, diguem, de mercat o de diguem, d'ús, de servei. Els mitjans de comunicació, si fan bé la seva feina, i suposo que la fan, que la feu, no? Contrasteu les informacions. També és cert que no tothom contrasta les informacions als mitjans de comunicació, i això també és un problema, no? El que passa és que les xarxes socials és allò de... he llegit, he sentit, m'han dit a Twitter que... I es produeix el concepte de les fake news, que després en política fa que sembli que són els polítics o els partits que han dit coses que no han dit ells, sinó que ho han dit algú altre a les xarxes socials. No? Per tant, també és un efecte contaminador i un focus de fake news sovint que no es pot controlar.
Professor Palomar, a mi m'agradaria preguntar-li en relació a el que preguntava ara mateix la Nina, si el meeting de tota la vida segueix servint d'alguna manera, o amb l'aparició de les xarxes socials s'ha vist desvirtuat. El meeting és una eina que només serveix pels convençuts?
Bé, al míting hi van aquelles persones que realment estan convençudes de votar aquell partit, els militants, les persones que formen part de la llista, les persones que sí, que estan convençudes. Diguem que hi ha poca gent que vagi a tots els mítings a escoltar, o podríem dir ningú fins i tot, que vagi a tots els mítings a escoltar a veure quines són les propostes, perquè el temps té un valor i, evidentment, ningú va a perdre el temps, diguem-ho així, d'aquesta manera. Hi ha altres mecanismes d'informació, per tant, és un mecanisme segurament obsolet. És molt obsolet i el que fa és, diguem, engrescar a les masses pròpies, no? Al propi, diguem-ho així, aficionat o convençut del seu propi vot.
Jesús Palomar, professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a la pregunta del dia, tot i les complicacions tècniques que hem tingut. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra.
Gràcies al professor Palomar. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que arribem al punt de les 4 de la tarda, escoltarem els serveis informatius d'aquesta casa i després s'asseu amb nosaltres a la caravana el periodista expert en Eurovisió, Jordi Ramos, que acaba de treure un nou llibre, aquest Eurovisió, tots els secrets de l'esdeveniment musical més seguit del món. Un llibre, per cert, que conté el pròleg a càrrec de la mateixa Nina. En parlarem amb ell de tot plegat, i com que parlarem d'Eurovisió, volem acabar aquesta hora ni més ni menys que amb aquest Because of You de Gustav, de Bèlgica. And when the world got me going crazy, I'll carry on, and it's all because of you. Because of you. My life, yeah, you're changing my world for good.
love you.